a la Mercè Colomé, que tots coneixeu. Bé, ha resultat que en Jordi Moreres, que tenia de venir amb un tema realment molt interessant i de molta actualitat, ara doncs, que vindran les eleccions europees i hauríem de tenir una panoràmica dels governs europeus respecte doncs, a la gent immigrada de cada país. Bé, ha sigut impossible, m'ha trucat aquest matí, que sortia de la Universitat de Tarragona, on dona classes, perquè la seva sogra acabava de tenir un ictus, l'havien trucat, i venia cap a Barcelona. Diu, et trucaré més tard, no sé quina gravetat tindrà. I fa mitja hora que m'ha trucat que ja havia mort. Vull dir que ha sigut una cosa, una causa realment major. Llavors, gràcies a que la Mercè doncs, ens ha anat a tot aquest seminari últimament que ens va anunciar on tractaven el Tractat d'Utrecht, doncs sabrem moltes coses més, encara més de les que ja sabem. I de passada, també ja us anuncio que la propera setmana, que està anunciat en el programa la Nazanin Armadian, no vindrà ella tampoc. Resulta que també tenia una coincidència de conferències, ho hem deixat per més endavant, i en canvi vindrà una persona que penso que el tema ens interessa molt a tots, és Oriol Barranco, que està a la Universitat Autònoma de Barcelona, i ens parlarà de la joventut catalana davant la crisi del mercat del treball, en la seva vessant d'atur, inactivitat i els que se'n van. O sigui que és un tema que, com que gairebé com a avis ens afecta bastant a tots i com a societat és molt important, val la pena doncs, que el coneixem. Doncs bé, la Mercè la tenim avui novament amb nosaltres. Jo ja no cal que us digui que, a part de ser la presidenta, és doctora en història, de manera que té la qualitat de que ens pot parlar d'aquest tema.
Sí? Això. Sí? Ara. Bé, ja veieu com han anat les coses precipitadíssimes. I jo havia fet abans de les festes, havia estat en el congrés que hi va haver a Barcelona d'historiadors, un congrés internacional sobre els tractats d'Utrecht. I ara us explicaré perquè n'hi ha més d'un. I bé, vull dir, vaig aprendre moltes coses, ja sabeu que és la meva dèria, la meva especialitat, m'he doctorat en història moderna i de l'època, sobretot, de la Guerra de Successió. No és exactament la conferència que us vaig fer, és insistir amb aquest final de la Guerra de Successió, però des de l'aspecte internacional, perquè des de l'aspecte peninsular de l'aspecte nostrat va continuar fins l'11 de setembre de 1714. I aquí estem parlant d'una pau que es va signar el 1713 i que va suposar l'aïllament dels catalans. Ara ho explicarem. Tot això va abans també del decret de la nova planta. Per tant, és un entremig entre la conferència que va fer el doctor Fredera i la que vaig fer jo precedentment. La meva conferència, que no... Si us demano excuses, no hi tinc un temps material ja al migdia per muntar un PowerPoint que vol una certa tranquil·litat i que l'ordinador et fa coses que no esperes i et posa línies allà on no calen, etc. Però sí que he tingut temps de prendre uns apunts i per fer-vos arribar. El títol seria Els tractats d'Utrecht 1713, Rastatt i Baden. És que es va signar en tres ocasions diferents, perquè els protagonistes d'aquests tractats van ser diferents i mai hi van ser els catalans. Això és important. Pel que fa als antecedents, hem de considerar el marc de les relacions internacionals a final del segle XVII. Venim d'uns anys d'unes guerres constants amb França, que tenien especial incidència a Catalunya. Els francesos, encara que no estiguessin en guerra, acostumaven a envair l'Empordà per fer maniobres, per matar alguna gent, per fer algun setge que els hi convingués, a Roses o a Girona, etc., i se n'entornaven al Rosselló, perquè ja posseïen el Rosselló des del Tractat dels Pirineus, que això sí que recordo que n'havíem parlat en el Tractat dels Pirineus de 1759 i quan es va fer l'aniversari vaig fer una conferència aquí per explicar què és el que s'havia perdut en aquell Tractat dels Pirineus, el que avui anomenem la Catalunya Nord. Doncs bé, no, amb això no es van aturar les guerres en França constants i l'última del 17, que va ser molt cruenta, perquè heu de pensar que França, des de Lluís XIII, que tenia com a ministre un senyor molt famós, que era el cardenal Richelieu, després va venir el seu fill Lluís XIV, que també va ser una personalitat molt potent pel que fa a l'engrandiment de França i convertir França en la primera potència europea, ell i el seu ministre Mazarin, Mazarino era italià, però es va adaptar molt a la mentalitat francesa i a la mentalitat de Richelieu i del seu senyor, que Lluís XIV se sentia assetjat per la dinastia Habsburg. La dinastia Habsburg, que era la que va començar a regnar a Espanya a partir de l'emperador Carles, regnava també a l'imperi alemany i regnava en el Flandes, l'actual Bèlgica, i França se sentia assetjada pels Habsburg i Lluís XIV, que va ser el gran renovador dels exèrcits, no només en el terreny militar, sinó també en el terreny de les defenses. Recordeu que un dels seus enginyers militars millors que hi ha hagut, que és Vauban, el va assessorar amb les fortaleses i amb tot el que calgués, era la primera potència militar. Se sentia assetjat pels Habsburg i volia ampliar el territori francès a costa dels territoris dels Habsburg, especialment Flandes, o més enllà de Flandes hi havia les Províncies Unides, que formaran Holanda, serà la banda protestant dels Països Baixos, la banda catòlica encara pertanyia a Espanya i la banda protestant va formar Holanda. Doncs veurem que aquestes ànsies de poder de Lluís XIV faran que a partir que el seu net sigui el rei d'Espanya es desencadenarà uns moviments a Europa per tal d'equilibrar les forces. En aquesta època, i ens hem de situar a finals del XVII i a principis del XVIII, hi havia tres elements en els quals es basava la política internacional. Un era la cort, diguéssim, o les dinasties regnants. És a dir, la cort era un centre emissor de decisions polítiques i burocràtiques i al seu entorn hi havia tota una altíssima burocràcia, és a dir, a Madrid, per exemple, hi havia els grandes d'Espanya, que eren els que decidien junt les pressions, sobretot a l'últim rei d'Espanya, que era aquell pobre desgraciat de Carles II, l'embruixat, que li feien tota mena, en fi, que era un deficient mental, resultat de casar-se els Habsburg entre ells. Es van aparellar tant entre cosins germans, oncles i nebodes, etc., que al final resulta que els que estaven potser una mica sants es morien, com va ser el cas del príncep Baltasar Carles, l'hereu de Felip IV, i només li va quedar aquest noi deficient que es havia de morir en el moment de néixer però que va viure 39 anys. Esclar, aquests 39 anys va ser 39 anys en què les cancelleries europees, amb Lluís XIV al davant i amb Leopold d'Àustria, l'emperador d'Àustria, batallant per fer-se amb la fantàstica herència de la corona hispànica. És a dir, que era no només la península ibèrica, sinó també, excepte Portugal. Portugal s'havia independitzat en el 1659 amb el Tractat dels Pirineus, però hi havia tot el Flandes catòlic, el que avui seria Bèlgica, però a més hi havia darrere l'Amèrica, totes les colònies americanes. Hi havia el tràfic d'esclaus, hi havia el comerç des de Cadis i des de Sevilla, que era l'exclusiva de la corona espanyola i que per això els pirates anglesos, de sempre els famosos pirates propiciats per Isabel I, etc., Drake i companyia, atacaven sempre els navilis espanyols que venien amb la plata i els béns procedents d'Amèrica. Bé, dit això, doncs, es tenia molt de respecte a les corts i als drets dinàstics d'aquestes corts. Per això la decisió successòria de la corona d'Espanya, que ja et dic, quan es va veure que Carles II, que s'havia casat, l'havien casat dues vegades perquè tingués descendència, però, esclar, sense pensar que era ell el que fallava. La segona dona, primer el van casar amb una neboda de Lluís XIV, una princesa francesa que era molt maca i així, però em sembla es va morir de sentiment, però també diuen que sí, la van enverinar a la cort de Madrid perquè no la podien suportar. Aquestes coses ja sabeu que passen. Després la van casar amb una alemanya de parenta, una princesa d'Alemanya, que era d'una família molt fèrtil perquè la seva mare havia tingut 24 fills. I aleshores van pensar que aquesta sí que tindria un fill de Carles II, sense pensar, esclar, tampoc coneixien històries de l'ADN ni res d'això, que el que fallava era el rei, que no era la parella que li posessin. Carles va morir i Mariana de Neuburg es va quedar a la cort com a reina mare a favor de la dinastia austríaca. Però és que també hi havia uns ambaixadors francesos que no paraven d'intrigar a favor del net de Lluís XIV, que això ja en vam parlar, de Felip V i del testament. El que passa que abans hi havia hagut un aspirant hereu que no era ni Felip d'Anjou, el futur Felip V, ni l'arxiduc Carles, que era un nen, Josep Ferran de Baviera, que era neutral i que en principi va ser acceptat per la cort de Madrid i pels mandamassos, amb el cardenal Portocarrero al debat de tot, que van acceptar que aquest nen fos l'hereu. Però aquest nen, pobret, només va viure 9 anys. També es diu que si la mà de Lluís XIV hi va intervenir amb alguna mena de verí o alguna coseta d'aquestes arregladeta, perquè ell volia que la corona d'Espanya fos pels seus. Doncs bé, va resultar, i després aquestes coses acaben pagant-se, és curiós com el destí, Lluís XIV, que es diu que havia intervingut tant amb aquestes eliminacions, va arribar un moment que el seu fill i hereu, el gran Delfí, Monseigneur, que a més era el pare de tres nois, que aquí havia de dir que el gran havia d'heretar, el duc de Borgonya havia d'heretar França, el duc d'Anjou va ser destinat al tron d'Espanya i a més hi havia el duc de Berry, que, en fi, aquest li tocaria alguna altra coseta que ja trobarien. Va resultar que a Lluís XIV se li va morir el fill, aquest Lluís, el Monseigneur, el gran Delfí, i després també es va morir el duc de Borgonya, el seu net gran, i el nen petit, el fill gran d'aquest net gran. I només va quedar un besnet de 2 anys, a Lluís XIV, que serà el futur Lluís XV, però un nen amb una salut precària, a més. O sigui que també va trobar el seu càstig. Molt bé, hem quedat que hi havia uns drets dinàstics, una lluita molt forta entre Leopold d'Àustria i Lluís XIV de França, o Borbons o Habsburgs. Es disputaven en el tauler, imagineu un tauler d'escacs. Europa és això i les grans potències s'estan disputant en aquest tauler. Però hi havia, en aquests moments, una tercera potència que aspirava a situar-se sobretot en el comerç, que era la gran aspiració de totes les potències, era el comerç marítim internacional. És una època en què s'exploten les colònies de tot el món, que les potències navals, una potència com és Anglaterra, una potència com aspira a ser França, una potència emergent que és el petit regne d'Holanda, que de terra no en té gaire, i a més ja sabeu que amb els dics una terra guanyada al mar, però Holanda sí que tenia potència naval i aviat va anar a les Índies holandeses, a les Moluques, etc, etc, i també li interessava tot el comerç mundial. En el comerç també es lluitarà, diguéssim, hi haurà una pugna pels interessos de les empreses comercials, les grans companyies. En aquest sentit, els conceptes de mare liberum, que eren els holandesos, que vol dir el mar lliure, que tothom hi té dret a navegar, no hi ha lleis, o bé el mare clausum, del qual són partidaris els anglesos i els portuguesos, que no oblidem que tenien un petit territori a la península, però un gran territori també en Brasil, etc., i també a l'Àsia del Sud, a les Moluques, a tota la Macau. que també estaven interessats en que es fes una regulació marítima. El que Anglaterra, que ja havia decapitat un rei a finals del segle XVII i ja comptava amb un parlament en el qual s'alternaven els partits, els Whigs i els Tories, els Tories són els que amb el rei Jaume Stuart van ser partidaris d'ajudar els catalans en la guerra de successió. Eren partidaris amb el duc de Marlborough al front de la... no per res, sinó per enverinar i per causar problemes a França. Sobretot era això el que buscaven els anglesos, buscar problemes a França. I si alimentant després amb la filla Anna de Stuart, que la succeïa de Jacob I, aconseguien debilitar França, doncs millor. I per això van signar amb els catalans el famós pacte de Gènova de 1705, en què ajudarien si els catalans es revoltaven, si els vigatans es comprometien, etc, etc, etc. Doncs a través d'això, Anna d'Anglaterra es va comprometre a ajudar a la causa catalana. Ja us la vaig explicar l'altre dia, com va anar tot, etc, etc. Va arribar que els Tories van perdre les eleccions i aleshores van pujar els Whigs, els Tories van guanyar les eleccions, van destronar els Whigs i van canviar les condicions a Anglaterra. Aleshores, Anglaterra, que ja havia fet moltes despeses a la guerra de successió internacional formant part d'aquella gran aliança de l'Haia, va començar a fer números i va veure que convenia. Lluís XIV també en va fer de números perquè havien portat diverses derrotes, els seus exèrcits eren molt cars de mantenir, i van començar converses secretes entre Anglaterra i França. Però entre Anglaterra i Lluís XIV, que no en va dir res en el seu net Felip d'Anjou. El que passa, que hi va haver un fet que va precipitar les coses. Aquestes converses es van iniciar a finals de 1710 i començat 1711, i a l'abril de 1711 va succeir un fet que ho capgirarà tot. Leopold d'Àustria, l'emperador, havia mort i l'havia succeït el seu fill, Josep I, que era un xicotàs de 30 anys, bueno, etcètera, 33, que va morir de cop, va morir de verola, i va deixar dues nenes només per filles. Però a Àustria i a l'imperi hi havia la llei sàlica que impedia regnar les dones. Si no hi hagués sigut, no hi hagués hagut problema, perquè la gran d'aquestes nenes, Maria Josepa, l'altra es deia Maria Amàlia, Maria Josepa hagués regnat com a emperadriu en lloc del seu pare. Però resulta que per la llei sàlica no podien, eren dones, ja veieu, podien haver celebrat aquesta conferència el dia de la dona, hagués quedat rodona. I, per tant, l'únic que s'oferia com a hereu, com a substitut, com a emperador futur, era el seu germà Carles, que estava lluitant per ser rei de la corona hispànica amb el nom de Carles III, que ja s'hi havia coronat i que ja havia organitzat una lliga d'aliats amb Anglaterra i Holanda perquè l'ajudessin a ser rei d'Espanya. Ah, caram, però aleshores Anglaterra i Holanda, quan van veure que podien potenciar una línia d'Habsburgs regnant a l'imperi, a Àustria, a Hongria, a Espanya i a Amèrica, van pensar que de cap manera, que per això valia més la pena entrar en contacte i en converses amb Lluís XIV i desfer el camí que s'havia fet i arribar a pactes, a repartir-se el botí. El botí va ser en aquesta primera trobada d'oficial del Tractat d'Utrecht que s'enceta, comencen a parlar el gener de 1712 i el tractat primer no es firma fins a l'abril del cap d'un any, el 1713. Que aleshores, evidentment, el nomenament de Carles com a emperador va precipitar les coses. Utrecht, de fet, representa la reordenació del mapa polític dels interessos comercials dels estats europeus. Sorgiran noves potències enfront al vell imperi espanyol que era incapaç de defensar els seus territoris. És a dir, és la constatació que ja no es pot defensar sol i que ha de fer concessions, com així serà, els tractats d'Utrecht, de Rastatt i de Baden consistiran en anar desmembrant fragments de territoris de la corona hispànica que interessen o bé a Espanya o bé a Holanda. El que interessa sobretot a Anglaterra, un que ja el teniu en ment, perquè us el vaig explicar a la conferència anterior, que abans de Jordi de Hessen-Darmstadt, per entretenir-se perquè no va poder prendre Barcelona, se'n va anar a Gibraltar i van ocupar Gibraltar, no en nom de l'emperador, aparentment, però esclar, l'emperador no tenia nobilis, eren anglesos o holandesos. I Jordi de Hessen va prendre Gibraltar en nom d'Anglaterra. I encara hi són. Després, a la taula de converses, va sortir Menorca, que no en deien Menorca, sinó Port Mahon, perquè era el millor port de la Mediterrània. Penseu que el comerç d'Orient passava molt per l'estret de Gibraltar i els interessava enormement a tota la potència que tingués Anglaterra, volia un port de refugi segur. I si heu estat a Menorca ja sabreu que un port com el de Mó és difícil de trobar. I allà es van instal·lar els anglesos per bastant de temps i no tornarà definitivament a la corona espanyola fins al 1802. Vull dir que hauran de passar moltes coses. Però Menorca va tenir tot un període important de governs anglesos amb un petit període francès que va ser la creació de Sant Lluís. Molt bé. Doncs aquestes situacions estratègiques davant de la segura mort de Carles II, que a més, quan el rei encara estava viu, per dir-ho d'alguna manera, ja França i Àustria s'havien assegut i Anglaterra s'havien assegut a repartir-se una mica. Com es repartirien? I en deien tractats de repartiment, així, amb tota la cara dura, quan el rei d'Espanya encara era viu. I això, és clar, no va fer gens de gràcia en el cardenal Portocarrero, que era l'home fort dels nobles, dels grans nobles castellans, a la vora del rei Carles l'Embruixat. Allà lluitaven els emperadors, els ambaixadors Harrar Harcourt, francès, i Harrac, austríac, a veure qui tenia més influència, qui aconseguia fer firmar un testament a favor dels seus candidats. Finalment, Portocarrero va fer firmar el testament, es diu que va agafar la mà del rei i li va fer quatre gargots, i ja està, unes setmanes abans de morir, a favor de Filip d'Anjou, perquè va pensar que la potència militar del seu avi era l'única capaç de defensar els territoris, enormes territoris, de la corona hispànica. I que si era en els Habsburg d'Àustria no tenien naus. I això era important. Era un imperi territorial, Àustria, Hongria, Alemanya, però faltaven naus i era vital ser una potència en el mar que Anglaterra s'hi hagués tirat de seguida a sobre, esclar. O sigui que tot canvia quan Felip d'Anjou accepta el testament de Carles II, o més ben dit, l'accepta el seu avi amb totes les conseqüències. Ràpidament, totes les potències. Primer de tot, sembla que cau bé, però quan Anglaterra i Holanda s'adonen de que l'acceptació del testament i el duc d'Anjou, convertit en Felip V d'Espanya, comença a anar a impedir el comerç dels comerciants holandesos, anglesos, que a Catalunya s'havien instal·lat, sobretot el comerç de l'aiguardent era importantíssim a Catalunya i les importacions de teixits d'Anglaterra, etc. Que el tràfic comercial s'interrompia i s'instal·laven les empreses franceses per tot arreu, aleshores Anglaterra i Holanda es van començar a alarmar per això que us deia del comerç internacional, que era importantíssim. En aquests moments firmen una gran aliança, anomenada la Gran Aliança de la Haia, de la qual ja us en vaig parlar, i van acordar sostenir les aspiracions a la corona d'Espanya del fill de Leopold, aquest arxiduc Carles, que aviat el faran fer un viatge per totes les corts angleses, que serà molt ben rebut, s'estarà a Portugal un temps, a Portugal el condestable de Castella, que era un home fidel als Habsburg i que no es va voler quedar a Madrid i es va exiliar a Portugal, va aconsellar que s'entrés, no sé si això us ho vaig explicar, però en tot cas és significatiu, que si un nou rei havia d'anar a Madrid a fer-se càrrec de la corona hispànica i més valia que hi anés des de Portugal que no pas des de la corona d'Aragó, perquè mai seria acceptat un rei que vingués per la corona d'Aragó, com així va ser. Lluís XIV intenta iniciar converses de pau des del 1705, segons alguns investigadors han treballat en els arxius de França, perquè segons li anaven la sort a les batalles, mirava de parlar amb els anglesos, però aquests van ser partidaris quan triomfaven en els camps de batalla, el que passa que en els anglesos els va perdre la supèrbia, és a dir, quan guanyaven en els camps de batalla, van voler, en un moment donat, obligar a Lluís XIV a fer la guerra en el seu net com a rei d'Espanya. I, és clar, va dir que no, que això no ho podia acceptar, es va refer, tenia un peó importantíssim que serà el duc de Berwick, el mariscal de França, un anglès, fill natural del rei Jacob Stuart, és mariscal de França, es cria a la cort de Lluís XIV i aquest és el que trobarem en el setge de Barcelona, el duc de Berwick. D'altra banda, la noblesa castellana va insistir molt a Lluís XIV perquè no abandonés el seu net, perquè sabien que era l'únic que realment podia defensar l'imperi hispànic. I els grans magnats de la cort de Madrid vivien molt de les colònies americanes i els interessava que se seguissin mantenint que algú els defensés en les mars contra els anglesos. Però la victòria dels Tories, que eren els partidaris sobre els Whigs, que eren els partidaris de la guerra, va generar unes grans campanyes a Anglaterra a favor del final de la guerra i a favor dels tractats de pau. Alguns dels propagandistes, és curiós com ja es van acostant a les guerres modernes, van ser unes batalles de propaganda tremendes a Anglaterra. I alguns dels que se'n van cuidar, que les van portar, van ser uns escriptors famosos, com el Jonathan Swift, el que va escriure el Gulliver, i el Daniel Defoe, el del Robinson, que a més eren grans escriptors, però eren grans, grans pamfletistes, propagandistes, etc., que a favor de la pau, a favor d'entrar en converses, i d'aquí s'originen aquests tractats subterranis de pau que culminaran a la ciutat holandesa d'Utrecht a l'abril de 1713, després d'un any de converses secretes. La mort, evidentment, de Josep I va capgirar la situació de dalt a baix i aleshores ja no va caldre les converses secretes, sinó que es van posar sobre la taula clarament. És a dir, ja no volien que els Habsburg, que a més l'arxiduc Carles va abandonar Barcelona, va deixar la seva dona, l'Elisabet Cristina, com a governadora i ell va marxar a Viena on va ser coronat emperador amb el nom de Carles VI. Sempre va mirar d'ajudar els catalans, sobretot perquè tenia ministres catalans a prop, com eren en Ramon de Vilana Perles i altra gent de noblesa alta, antics militars, etc., que s'havien exiliat amb ell. Enviarà també amb l'Elisabet Cristina, amb la reina governadora, que per cert, em sembla que ja us ho vaig dir, es va guanyar molt, molt l'amor dels seus súbdits catalans, la van estimar molt més amb ella que no pas el mateix emperador, deien que s'entenien més bé i era una dona molt intel·ligent, molt comprensiva, molt culta, i va deixar també el mariscal Guido de Starenberg, que, si recordeu, la conferència del Joan Vives, quan va acabar, és aquell en què, en honor d'ell, li van fer una cançó que tenia uns aires de sardana, en honor de Guido de Starnberg, que va ser l'últim mariscal austríac i l'encarregat, precisament, després del tractat de Baden, de procurar l'evacuació de la reina governadora i de les tropes imperials, que van ser les últimes que van quedar a Catalunya el 1713. Després d'aquestes morts de França, ja us ho he explicat, que al final Lluís XIV, que tampoc tardarà gaire a morir, perquè Lluís XIV morirà un 1 de setembre del 1715, és a dir, no anirà gaire lluny més, i només li quedava un besnet de 2 anys com a possible hereu. Evidentment, es va fer càrrec de la cort el seu germà, el duc d'Orleans, que també havia vingut a lluitar a Espanya i que ja estava imposat de totes les qüestions. A Utrecht es proposà, ja veieu com anava això del tauler d'escacs, que perquè, és clar, hi havia un impediment, que és que Felip d'Anjou es volia, Lluís XIV volia que Felip d'Anjou, el Felip V d'Espanya, renunciés a la corona d'Espanya per ser rei de França quan ell faltés, perquè ja veia que, en fi, Lluís XIV va regnar 70 anys, és un dels que més ha regnat. I, però Felip, sorprenentment, el seu net, Felip V, va dir que no, que ja era rei d'Espanya i que a França hauria de tornar a lluitar amb els nobles, etc etc, i en canvi ja a Espanya ja ho tenia tot apamat per continuar sent rei d'Espanya i va renunciar en els seus drets a la corona de França. I aleshores, és clar, aquest nanet que no es morís, aquest que va ser el futur Felip XV, sí, ai, perdó, Lluís XV, si no de tants Felips tampoc, eh? Bé, aleshores es va pensar una solució, ja veieu com les coses a les cancelleries. A Utrecht es proposà que fos rei d'Espanya el duc de Savoia, perquè és rei d'Espanya i dels territoris d'Amèrica, i que aleshores Felip fos rei de França i li donaven, a més, el Piemont, Savoia i l'illa de Sicília per afegir a França. Però Felip va dir que no, que ja es quedava com a rei d'Espanya. Els plenipotenciaris que començaven els debats a Utrecht estaven debatent constantment, però sense poders per firmar. De fet, les negociacions van ser lentíssimes i davant de la sorpresa de Lluís XIV, Felip d'Anjou va renunciar. Anglaterra va aturar les hostilitats el 1712 i amb els altres aliats, excepte Àustria, fins que es trobaran a la ciutat alemanya d'Arrestat per continuar parlant de la pau definitiva. Perquè la pau definitiva entre Espanya i Àustria, perdó, entre Àustria i el rei d'Espanya, entre Felip, els dos cosins, perquè eren cosins a més, no es firmarà fins al 1725 amb la pau de Viena i serà per unes altres causes, perquè Felip d'Anjou se li haurà mort la primera dona, s'haurà tornat a casar amb la famosa Isabel Farnese, aquesta tindrà ambicions de recuperar Itàlia i de recuperar els territoris, etc, i firmarà una pau a Viena per tal de tenir les mans lliures per atacar Nàpols i quedar-se a Nàpols, etc, etc, per als seus fills, perquè els hereus del tron d'Espanya serien els fills de la primera dona de Felip V. I això a la Isabel Farnese no li agradava gens. Dèiem abans que Anglaterra serà la gran beneficiada pels tractats. Es quedarà Gibraltar, es quedarà Menorca com a bases importants, marítimes, comercials, en la guerra aquesta del comerç que venia, dels productes d'Orient que venien, pel Mar Negre i que venien per Mar Roig, etc etc. Després, una altra cosa important, participarà en l'Asiento de Negros, és a dir, el mercat d'esclaus negres provinents de l'Àfrica cap a Amèrica. El negoci de la carn humana sempre, per desgràcia, ha estat molt poderós i Anglaterra veurà la manera d'introduir-se en aquest mercat. D'altra banda, també a canvi clar, de fer tantes concessions, què es demanava? El reconeixement de Felip V com a rei legítim de la corona hispànica. Però això costarà tot aquest preu. Després també reconeixement de França al futur rei anglès protestant, perquè Anna, la filla, l'última Stuart, un cop morta sense fills, un nebot, cosí, bueno, aquests emparentaments faran rei a Jordi de Hannover, un alemany, que per desgràcia, per la resistència catalana del 1714, serà nomenat rei però no prendrà possessió fins ja que ja Barcelona havia caigut a mans del Berwick. Per això en Berwick es va afanyar, perquè sabia que hi havia i calia anar de pressa, de fets consumats, abans que el rei Jordi de Hannover no pogués donar ordres a la flota de Mo perquè vingués a aixecar el setge de Barcelona. Després, una altra cosa que van aconseguir els anglesos és la nave de permiso, que en deien, una nave de permiso amb mercaderies angleses per vendre a les colònies americanes, que primer va ser una sola nau, però després hi va anar, era tota una flotilla de naus angleses amb finalitats comercials que venien els seus productes a les colònies americanes espanyoles. El declivi de la monarquia francesa amb la mort de Lluís XIV va ser evident i tot això no es va poder mantenir més enllà del 1715 pel que fa a França. Àustria va aconseguir, en els tractats d'Utrecht i Restat, sobretot Restat, va aconseguir Milà, Nàpols i Sardenya, que més endavant van intercanviar per Sicília amb el duc de Savoia. Ja veieu que els governants s'intercanviaven els territoris així com si fossin penyores. Jo et canvio Sardenya per Sicília perquè em va més bé, etc. Et dono Nàpols, Milà, etc., etc. Evidentment, la unificació d'Itàlia no vindrà fins al 19. Després, Àustria es va quedar per aquella dinastia Habsburg, que era l'herència de l'emperador Carles, tots els Països Baixos catòlics, és a dir, l'actual Bèlgica, va ser per Àustria. És a dir, ja és una altra part desmembrada. Si recordeu aquells tercios de Flandes i tot allò, aquella època, doncs tot això que Castella havia finançat, sobretot a l'època del Conde Duque d'Olivares, els tercios de Flandes, tot això inútil perquè va quedar desmembrat de la corona de Castella. Va passar directament a Àustria ja, l'altra branca dels Habsburg. Holanda. Què va guanyar Holanda? Doncs va guanyar uns enclavaments defensius, és a dir, avançar. Holanda estava al nord d'aquests Països Baixos, d'aquest Flandes catòlic, que era d'això, va aconseguir algunes ciutats importants avançar cap al sud, que eren d'Espanya i que van passar a ser d'Holanda, i també uns drets de vendre, d'enviar mercaderies a les colònies espanyoles. I Portugal, a costa de França, va aconseguir tota una part del Brasil, que ja estaven en el Brasil, però França havia avançat per la part de la Guaiana, havia avançat cap a Brasil i tota aquesta part va quedar com a concessió a Portugal. El cas dels catalans. Què va passar amb els catalans? Doncs que feien nosa. En aquells moments, quan estaven en els tractats de pau, estaven asseguts a Utrecht, a la ciutat holandesa d'Utrecht, més tard a Restat, a una ciutat alemanya, i finalment a Baden es acabaran de lligar els últims serrells, els catalans van decidir, quan Guido de Starenberg va fer pactes a l'Hospitalet per embarcar les tropes imperials, perquè, esclar, els imperials, després de Restat, ja no estaven en guerra amb França, i per tant van retirar els seus efectius, cosa que els catalans que els veien marxar ja es veien condemnats a la carnisseria, com així va ser. Però, en canvi, a la Junta de Braços, etc., es va votar que se seguia la guerra als catalans tots sols contra les tropes borbòniques de Felip V. I això ja sabeu com va acabar, l'11 de setembre del 1714 i després la rendició del castell de Cardona i al cap d'un any, el 1715, amb la rendició de Mallorca. És a dir, tot el que havien estat territoris hispànics, excepte Menorca i Gibraltar, passaven al domini de Felip V. De fet, en aquesta època, València i Aragó, després del desastre d'Almansa, ja havien caigut a mans de Felip, però quedava Catalunya, que a poc, perquè el 1708 van entrar a Lleida, a Tortosa, etc., anaven estrenyent el cercle entorn de Barcelona, com així va ser i vaig explicant a la conferència anterior. La reina Anna, que és la filla de Jaume Stuart, havia recolzat l'arxiduc fins que va ser emperador i va reclamar a les taules de pau una amnistia pels espanyols partidaris de l'arxiduc, és a dir, pels austriacistes, però amb menció especial dels catalans, per mantenir les seves constitucions i les seves lleis pròpies, ja que ella els hi havia donat suport. Recordeu que us he parlat abans d'aquell pacte de Gènova de 1705, i els plenipotenciaris britànics no volien fer quedar malament a la seva reina. Havien de trobar una fórmula elegant perquè la reina quedés bé. D'altra banda, l'emperador Carles VI també els hi volia donar suport, però va ser aquest més teòric que real, perquè Carles VI no podia arribar a Catalunya més que passant per territoris francesos, perquè per mar ell no tenia flota. Havia de pactar amb holandesos o bé amb italians, venecians, lígurs, el qui fos, i això no va ser possible. No tenia marina de guerra, per entendre'ns, i no tenia manera d'arribar a Barcelona. El que passa que l'actitud de l'emperador s'ha discutit molt, perquè deia que enviava cartes dient que aguantessin, que en fi, que donaven esperances, que no estaven sols els catalans, els barcelonins, de fet, perquè ja a Catalunya ja hi havia moltes porcions que havien anat caient a mans dels borbònics, de l'exèrcit de les dues corones, que en deien. Felip V va tenir una actitud molt hostil i molt sovint els historiadors, i sobretot en aquest Congrés d'Utrecht, s'han preguntat per què. Perquè quan Felip V va ser hereu nomenat Felip V de la corona hispànica, va venir a Barcelona sota consell del seu avi i va tenir corts. I va obrir unes corts de 1701 en el qual va accedir a tot el que li van presentar la burgesia mercantil catalana i va dir que sí, d'una companyia, etc., d'un navili a Amèrica, tot el que vulgueu. Es van tancar les corts el 1702, ell se'n va anar a fer guerra a Itàlia, però mentrestant les coses es van espatllar, va ser quan van venir totes aquestes empreses franceses i aquests francesos, i tots aquells acords presos a les corts de 1701-1702 es van incomplir. Esclar, davant l'incompliment d'aquells acords presos, la societat mercantil, burgesa, barcelonina sobretot, i també d'altres ciutats com Reus, on hi havia cònsols holandesos, cònsols anglesos, els Kies, el Chalet, el Jäger, que es van veure expulsats de Catalunya per el sot fet de ser enemics de França. Esclar, tot això va anar creant una mala maror que va afavorir la potenciació i la creació d'un partit austriacista que altrament no hagués sorgit. Això ho ha estudiat molt bé una historiadora, la Eva Serra, ha estudiat perfectament les corts tant de Felip V i després més endavant l'arxiduc, que també va tenir corts, a veure en què s'havien incomplert unes i altres i havien fet aparèixer aquest partit austriacista que a la llarga va ser la gran oposició a Felip V, que no ho va perdonar mai. A més, Felip V, em sembla que també ja us ho vaig dir, va acabar molt trastornat i sobretot després de la mort de la seva primera dona, tenia un trastorn bipolar i es va obsessionar que els catalans eren els seus enemics i que no hi havia perdó per ells. Hi va haver un moment arrestat en què el príncep Eugeni de Savoia, que era el negociador que havia enviat l'arxiduc, que ja era emperador, l'emperador Carles VI, ell no hi va anar, però va enviar el príncep Eugeni de Savoia, que havia lluitat en els camps de batalla contra els exèrcits de Lluís XIV, I es va proposar una cosa curiosa, que és que la princesa dels ursins, no sé si n'heu sentit a parlar, una dona una mica intrigant, de fet era francesa, es deia Marianne de la Trémouille, es havia casat amb un príncep orsini italià i havia viscut molt de temps a Itàlia, es va quedar vídua, i aquest orsini es va transformar en ursin a França, va tornar a la cort de Versalles, era molt amiga de Madame de Maintenon, que era l'esposa morganàtica de Lluís XIV, eren molt amigues, molt amigues, i Lluís XIV la va enviar una mica com a la seva espia i la seva mà dreta per aconsellar al seu net, que fins al cap només tenia 17 anys quan el va enviar a França, des de França a ser rei d'Espanya, i que es va casar amb la princesa Maria Lluïsa de Savoia, que en tenia 13. Ja veieu que eren un parell d'adolescents que no sabien res de res. I aquesta princesa dels ursins era la seva cambrera major i els aconsellava del tot i per tot. I no només això, sinó que es ficava també, feia molt de xiu-xiu i es deia per la cort de Madrid, que amb la reina, la joveníssima reina, que es deixava influir per la Orsini, després la reina influïa en el seu home, que ja veieu que també era ben jove, i de fet la qui manava i manegava tot era aquesta Orsini i en donava compte a través de missatges i enviats secrets a Lluís XIV, que sabia perfectament tot el que passava a la cort de Madrid del seu net. Doncs bé, aquesta dona s'havia anat fent gran i aspirava a tenir una recompensa. I en un moment donat van proposar els plenipotenciaris espanyols, ambaixadors espanyols, per complaure a Felip V que es donés un principat a la princesa Orsini, un principat a una zona fronterera entre Holanda i Flandes, que és el Limburg, i que fos princesa de Limburg, perquè ella volia ascendir. Això va sentar molt malament en els holandesos, que van protestar a Lluís XIV i va dir de cap manera volem aquesta dona aquí remenant. I a canvi d'aquest principat a la Orsini, a conservar els privilegis, les constitucions dels catalans. Però això no va ser acceptat. Felip V va dir doncs, que era igual, que si la princesa Orsini es quedava sense res. D'altra banda, quan es va morir la seva primera dona, que era la que estava influïda per l'Orsini, i es va casar amb la Farnese només arribar va ordenar que empresonessin a la princesa dels ursins i la posessin a la frontera de França perquè no la volia veure més a la cort de Madrid. O sigui que ja veieu com va acabar el seu gran poder, va acabar doncs, amb un convent a França, etc. Però aquesta és una anècdota de que també hi va haver un interès per situar a la taula de negociacions aquestes constitucions, aquests drets. I al final, un ambaixador anglès, el Bolingbroke, va trobar una fórmula que feia quedar bé a la seva reina, que deia que al final els súbdits catalans tindrien els mateixos drets que els súbdits castellans, que eren els més estimats pel rei Felip V. És a dir, el decret de nova planta, tots igual. Però, esclar, això quedava molt bé escrit, feien quedar bé la reina, de què havia mirat de que se'ls hi respectessin tots els privilegis. Però, a la realitat, durant aquests tres tractats, el de Rastatt i el de Baden van ser ja el 1714, és a dir, que ja havien passat moltes coses, aquestes negociacions, sobretot les de Rastatt, van ser de quina manera es podia evacuar l'Elisabet Cristina, la reina governadora, la dona de l'emperador, és a dir, l'emperadriu d'Àustria i de l'imperi, que a més reclamaven perquè, esclar, per la descendència, com ho havien de fer per tenir descendència si l'emperadriu era a Barcelona i l'emperador a Viena? Doncs, clar, van pactar de que Holanda i Anglaterra enviessin una flota protegida fins a que embarqués. Es va embarcar a Barcelona, tothom molt trist perquè ja veien que era el final, es quedava el Guido de Starnberg, però l'Elisabet Cristina es va embarcar, va anar fins a Gènova, de Gènova a Milà i de Milà a Viena. I ja mai més no van tornar. Què més? La darrera esperança, aquesta que us he explicat, de la mort de la reina Anna i succeïda per Jordi de Hannover, que era parent de, a més, parent de l'arxiduc, els Whigs van tornar al poder, però ja no van ser a temps per canviar les decisions del Parlament anglès per afavorir d'alguna manera el cas, que es va dir el cas dels catalans, perquè difícilment, i a través dels fets consumats, hem de pensar també que Jordi de Hannover, Jordi I, es va trobar amb uns guanys a la taula del Tractat d'Utrecht que eren magnífics. És a dir, ell no podia tornar a Gibraltar, tornar a Menorca, tot això de l'asiento de negros, el navío de permiso, de cap manera. Eren uns guanys comercials i estratègics fabulosos. I és clar, com que ja hi havia hagut aquesta mena d'intent, que no havia anat bé, i aleshores a Anglaterra, al tornar a manar els Whigs, es va crear una propaganda, una antipropaganda, i es va parlar del deplorable cas dels catalans, del cas dels catalans, etc., que se'ls havia abandonat, etc., etc. Hi va haver una certa literatura, però hi ha molta admiració per com havien aguantat el setge, però de tornar a la situació d'abans i que algú els hi donés un cop de mà, hi ha res de res. I acabaré amb una frase que va sortir en el Congrés de fa 15 dies. La tossuderia de Felip V, el clar desinterès del govern britànic i les pressions que aquests van exercir sobre Carles VI van ser suficients per acabar amb els furs i les institucions catalanes i van propiciar l'inici d'una dura repressió de les autoritats borbòniques sobre el territori català. Gràcies per la vostra paciència. És com ho he preparat aquest migdia, Si perdoneu si hi ha coses que no acaben de lligar.
Moltes gràcies per una conferència tan esquematitzada i tan entenedora que per ser preparada en un migdia us podem felicitar.
Però home, jo duia coses posades a dins, com t'ho diré jo. És com aquell que dius, tens la roba a l'armari però no saps què posar-te i llavors has d'agafar això. I fer-ho coherent i fer-ho una mica clar. Doncs, perquè una cosa és els que érem en aquest congrés, que sabíem ja de què anava i de què es parlava, i l'altra, fer-ho entenedor.
Doncs si hagués estat preparada, no sé com hagués estat, perquè immillorable. Però la pregunta era...
És millorable.
La pregunta era, si no hi he entès malament, els que remenaven les cineres i es van quedar tot el guany van ser els anglesos.
Evidentment! Ja es diu sempre que els anglesos no tenen aliats, tenen interessos.
Interessos. I aleshores, si els catalans en aquell moment en què els nobles anglesos només miraven els negocis que feien per sota mà, els catalans s'haguessin quedat amb Felip V, potser la cosa hagués anat millor.
Potser sí, Felip V... hagués sigut més madur, no hagués sigut tan jove i que manava, de fet, el seu avi, perquè amb 17 anys ja m'explicaràs, manaven els ministres que Felip V, perdó, que tenien a la cort i que li havia enviat el seu avi. I aquests què van fer? Empreses franceses i els anglesos i els holandesos fora. Clar, era una guerra comercial descarada, però amb uns interessos fabulosos a les colònies. I això estava per davant de tot. I clar, sí... haguessin fet cas si Felip V es hagués acostat més, hagués sigut més madur, potser no hagués passat, però era molt jove i es va deixar influir molt. I aleshores ja estava fet. Els interessos eren massa grossos.
Vaig jo? A veure, el rei Felip V, al cap de pocs anys, em va abdicar.
No va abdicar fins al 24, perquè per això, pels trastorns bipolars, va abdicar en el seu fill gran, que es deia Lluís, precisament, però va haver de tornar a agafar les regnes perquè va morir el seu hereu, també. Es veu que tots els que es deien Lluís no era un nom de durada. Sí, va morir el 1724, quan ell ja havia passat de tot, ja li havia començat el trastorn, amb gran tristesa de l'Isabel Farnese, que no volia que regnés l'hereu de la primera dona. I és clar, ell a Felip ja li era igual, vull dir, estava una mica, penseu que convocava al Consell de Ministres a les 4 del matí. Aleshores es feia cantar pel cantant aquell, el Farinelli, aquell castrato, que li encantava com cantava, i és igual, i no li venia d'aquí, i tardava a aparèixer, se n'anava a Sevilla, o etc., allà on li venia bé, i l'havia de seguir a la cort, els ministres, per fer-li signar. Sabia, realment es va trastocar molt. I els últims anys la que manava era la Farnese, amb l'Alberoni, que van ser els que van propiciar la pau de Viena. És a dir, la Farnese va tenir clar que havia de firmar una pau per tenir les mans lliures per intervenir en la Mediterrània altra vegada per enviar exèrcit espanyol a reconquerir Nàpols, per exemple, perquè no es conformava amb haver perdut Nàpols. Volia que fos pels seus fills, Carles, el que seria després Carlos III. No Carles l'arxiduc, que ja n'hi viu un de Carles III, però el Carles III Borbó. Per allà? Sí.
Hola. Com a conclusió, diríem que el problema és el mateix que hi ha ara. Són els mercats.
Mira, mira, jo parlo, a veure, parlo com a historiadora, no però, com a política.
No, no,
aquí
però...
no, aquí puc relliscar i prendre mal.
O no. Què se jugaven? Interessos comercials?
Però sempre. Però si ja això,
no,
si
no
mirem,
ara,
a l'època
ja,
de les polis, no d'ara, les polis gregues,
exacte,
ja lluitaven per interessos comercials. De fet, la Guerra de Troia també hi ha tota una èpica fantàstica, però en el fons hi havia interessos comercials. Sí. Clar, era la supervivència. I Jordi de Hannover sí que el va aturar una mica les circumstàncies, però va dir, caram, amb un botí com el que s'ha aconseguit en el Tractat d'Utrecht, qualsevol, i si em fan tornar a Gibraltar, i si em fan tornar a Menorca, ei, parlem-ne. La perfídia anglesa i els interessos anglesos per sobre de tot. També és humà.
Alguna pregunta més?
No, si voleu, continuo.
Aprofiteu l'ocasió.
Aprofiteu. No, perquè això que dèiem d'Anglaterra, que buscava sempre allà on França tenia problemes, perquè sabia que hi havia problemes a Catalunya, per això la reina Anna va enviar el Mitford Crowe a signar així mig disfressat de plenipotenciari, de comerciant, d'aiguardents o del que fos, per firmar el Tractat de Gènova amb els vigatans. Però és que també va enviar a la Cévennes, la muntanya negra, aquí no sé si heu estat per França, per la zona d'Albi, de Toulouse, etc., que a les muntanyes hi havia tot un nucli de protestants contra contra Lluís XIV. I aleshores també hi va enviar per endinyar aquests conflictes contra els francesos, per alimentar aquestes petites guerres o el que fos, o grans, com va ser després la d'aquí, però a debilitar el contrari, que és un joc d'estratègia. Ja veieu que Europa és un escaquer, és un tauler d'escacs. A partir del final dels tractats d'Utrecht, de Rastatt i de Baden, Europa va començar la decadència no només de la corona hispànica, a la que havien desmembrat de tota una part, sinó també de França, perquè França va quedar a mans d'aquest nen de 2 anys, que després seria Lluís XV, però que manava el seu besavi, oncle besavi, que era el duc d'Orleans, que en fi, va trampejar com va poder i es va ficar en una política que evidentment no era la de Lluís XIV, i França va entrar també en decadència, i la gran potència emergent va ser Anglaterra. L'imperi també, vull dir, Carles VI, tot s'ha de dir, però també li va sortir un gra important, que eren les lluites contra els turcs, que els tenia a l'altre flanc. I molts dels antics militars catalans, que també amb Elisabet Cristina hi va haver una gran, es calcula, uns 30.000 els exiliats austriacistes, per dir-ho així, que en diferents onades, amb l'emperador, amb l'emperadriu, després pel seu compte, van anar a parar a la cort de Viena i se'ls hi va trobar més o menys una acomodació. Alguns més, els grans dignataris i els altres menys, el pobre pla, els que havien lluitat, que tenien, van aconseguir un sou per haver lluitat en files de l'emperador. I llavors els va fer servir per les lluites contra els turcs, que l'estaven atacant per l'altra banda. Després hi ha tot aquell episodi de la Nova Barcelona que van intentar, perquè molestaven una mica a Viena també, ja s'entén, tanta gent, tants exiliats. I és cert que Carles VI i Elisabet Cristina recordaven amb molt d'amor d'haver estat a Barcelona i recordaven que se'ls havien estimat molt i que tenien una certa mala consciència perquè els havien abandonat i com havien anat les coses. I vam pensar que la creació d'aquesta ciutat, que Trenjanin, que és la Nova Barcelona, però era en un territori horrorós, que feia un fred, clima continental, amb humitats, gent, antics militars que no sabien de pagesia per roturar camps, etc. I es van morir molts i va ser un fracàs. En fi, això un altre dia en podem parlar. Un altre dia que hagi de fer una
altra... Alguna altra pregunta?
Algun dia que hi hagi un professor malalt? Va, digueu. Ah, no, allà, l'Enrica.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Jo voldria veure si vaig més cap aquí. Com va ser que...
Cap aquí, a veure, com ho entenem?
Vull dir, d'època, de temps.
Més a prop.
Sí. Per què els anglesos van deixar Menorca?
Buf! Això s'hauria d'inscriure en una altra mena de lluites. És a dir, estem en el final... a finals del 18 i les circumstàncies aleshores bueno, els van forçar. Sí, són unes altres lluites, unes altres guerres. No per gaire temps la van tenir els francesos, van ser 7 o 8 anys. Després Menorca la van reconquerir i la van deixar definitivament quan a les guerres, dins el marc de les guerres napoleòniques i del tractat de la Pau d'Amiens, dins d'una altra pau, el 1802. Però va ser un episodi esporàdic. A Menorca, mira, hi ha restes d'això. Sant Lluís va ser creat pels francesos, però és que Es Castell, per exemple, no sé si has estat, Es Castell, que es deia Villa Carlos, esclar, era, no havia estat una, el territori i les fortaleses dels anglesos. I, sí, digues. I el governador Kane, és a dir, la gran estàtua, el governador Kane, que a part va ser una mica dur amb els menorquins, pròpiament, però vaja, els hi va ensenyar les pastures, de fer formatges, és a dir, d'alimentar-se pel seu compte amb els recursos que podien tenir a l'illa. I això sí, van haver de treballar una mica dur per alimentar els anglesos, però per alimentar-se ells també.
I... Els menorquins estan contents?
Oh, sí, hi ha una estàtua fantàstica. L'última vegada que vaig ser a Menorca dic, vull anar a veure en Kane. I sí, el camí d'en Kane, que surt de Mó i va, em sembla, cap a Fornells. Aquest és el camí d'en Kane. Hi ha un camí de cavalleries, que en diuen, i a banda de la carretera, que ja s'hi va per via normal. Però en Kane, sí, ara del record de la dominació francesa, no pas massa. Després, a l'època napoleònica, que sí Nelson, que sí Golden Farm, i que, en fi, etcètera, tota mena de llegendes i d'històries i de vocabulari que ha passat en el vocabulari menorquí. Que això també, si has parlat i tens amics menorquins, segur que una hora o altra surten els termes per els tipus de finestra i totes aquestes coses de costums menorquines i de la menja també, de menjars que han heretat d'Es Castell.
Si et sembla bé, ho deixem aquí.
Home, sí.
Moltes gràcies.